Dues de la tarda, en punt, informació esportiva, aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
No guanya per disgustos al Centre d'Esport Sabadell en el capítol de lesionats. Edgar Hernández s'estarà 3 setmanes de baixa per una lesió als isquiotibials que, de fet, ja el va impedir entrenar-se amb normalitat la setmana passada i viatjar dissabte a Vallecas. I mateix temps aproximat de baixa i a l'espera d'oficialitat per part del club s'haurà d'estar finalment a l'Aleix Coc. Les primeres exploracions fetes al central tarragoní feien ser optimistes a tots plegats, però les proves mèdiques han dit tot el contrari. Si bé no és una lesió ni molt menys greu, el líder de la defensa, Arlequinada, no podrà viatjar finalment a Mallorca i s'haurà d'estar aturat aquest curt període de temps. Davant aquest panorama, millor quedar-nos amb els brots verds que sorgeixen des de l'obrador arlequinat. Contra el Rayo, Antonio Hidalgo va haver de tirar de 6 jugadors amb dorsal més enllà del 25 per completar aquesta convocatòria. Això sí, de 23 homes aquesta temporada, 4 juvenils i 2 que ho van ser la temporada passada. I un d'ells va acabar sent protagonista, doblement protagonista, perquè David Estals ha renovat avui el seu contracte amb el club. No cal llançar campanes al vol ni posar a sobre excessiva pressió sobre un jugador de 18 anys, però el cert és que il·lusiona veure un sabadellenc des d'infantil al club debutant al primer equip. La renovació estava pactada des de feia setmanes i molt probablement Estals acabi cedit, però la de dissabte és una mostra més que s'està treballant en la direcció adequada per nodrir en el futur de joves talents aquest centre d'esport Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so hi tenim avui també el Toni González, quan vulguis.
Comenta la recepció.
Aquesta renovació de David Estals, que centrarà bona part del programa d'avui, de Chino, com li diuen, a un altre Chino. En parlarem també amb un altre jugador en passat a l'obrador, Sergio Montero. I també ens descobrirà Estals, el seu tècnic la temporada passada, el juvenil Miqui Lladó. Sabrem, com diem, l'última hora sobre el parte de lesionats del Centre d'Esport Sabadell i a la part final del programa, novetats en la pretemporada del Futsal Pia i del Club Natació Sabadell a poc més d'un mes d'aquest inici de la Lliga a la segona B de Futbol Sala.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Barcelona ha anunciat el traspàs d'Arturo Vidal a l'Inter de Milà a canvi d'€1 milió en variables. El xilè deixa el conjunt blaugrana després de 2 temporades. Un Barça, per cert, en plena operació sortida, pendents del futur de Luis Suárez, que passa, tot fa indicar, per l'Atlético de Madrid. Monchu, per cert, podria sortir cedit al Girona, futur rival del Centre d'Esport Sabadell, i Jorge Cuenca ha marxat traspassat al Villarreal. A la Premier, el Manchester City ha començat la temporada amb victòria. L'equip de Pep Guardiola es va imposar ahir al camp del Wolverhampton per 1-3 amb gols de De Bruyne de penal, Foden i Gabriel Jesus. I dues persones han estat detingudes en el marc de l'investigació oberta per la Fiscalia Francesa durant el Tour de França per sospites de dopatge a l'arquer Samsi, que es tracta d'un dels dos metges de l'equip i del fisioterapeuta espanyol de Nairo Quintana. Tant el ciclista colombià com el seu germà Dyer van ser interrogats ahir al matí.
I a les xarxes socials.
Ahir ho explicàvem aquí a l'Hotel Suís, però a la tarda el Centre d'Esport Sabadell va donar la benvinguda a l'Ària, la primera filla d'Adri Cuevas, amb una fotografia molt maca a les xarxes socials, amb la seva parella també, una samarreta i personalitzada, evidentment, amb el nom de la filla d'Adri Cuevas. Per tant, des d'aquí també ens afegim a les felicitacions.
De quin partit no estarem pendents?
D'aquí a 26 minuts, partit de la Copa Itàlia, comença el Sud Tirol contra el Latte Dolce.
Avui celebra el seu aniversari
un exfutbolista i ara segon entrenador de l'Extremadura. Acabem felicitant Edu Vilchez.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sí.
5 minuts per sobre del punt de les 2 de la tarda, avui dimarts 22 de setembre del 2020. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, no entenc aquest riure.
Què et sembla aquesta versió vintage?
Perfecte.
Si
és, no? És la bona, la que hauria d'haver sonat des del primer dia. El Toni González està aquí.
Fi, està molt fi,
està molt fi.
Està molt fi. Bé, doncs amb aquesta cançó ens posem en marxa, ho dèiem al principi, i molta actualitat avui al Centre d'Esport Sabadell. Molt centrada en el capítol de lesionats, que després en parlarem, però l'última hora ens passa, Sergi, per aquesta renovació del Xino Astals, de David Astals. Rescato un tuit que va fer el Centre d'Esport Sabadell l'altre dia per fer-nos vells a tots plegats i dir, allò quedarà per la història, que va ser el primer jugador nascut al segle XXI, és del 13 de desembre del 2001, és a dir, no té encara ni 19 anys, David Astals, doncs primer jugador en el segle, nascut en el segle XXI que debutava en Lliga al Centre d'Esport Sabadell. Van ser 7 minuts.
Quin dia has dit, perdona, va néixer?
13 de desembre del 2001.
Sí, va néixer quan ja existia Ràdio Sabadell des de feia 2 mesos. Allò, per posar-nos en context una mica tots plegats, ja està.
Pell de gallina, amb la dada.
No he afegit res més, ja està.
Bé, 7 minuts, més el temps de descompte. No va ser allò un debut de mitja part o d'un partit sencer, però bé, va tenir el seu moment de protagonisme, David Astals, amb aquella acció també molt, molt i molt recordada. I ho dèiem al principi, una notícia que és maca també, i ho comentàvem ahir també al Tribuna Preferent, algú deia, home, necessitem un Lino, si surt la meitat que Lino, ens podem donar amb un cantó a les dents, que se sol dir, però vaja, un jugador que hi era des de l'infantil a l'Obrador Arlequinat, del barri del Poblenou aquí a Sabadell, sabadellenc, tots els condicionants per fer una història maca al voltant de David Astals.
Sí, i a més un jugador que com dius, a banda del seu protagonisme de dissabte, més o menys testimonial, és un jugador que per la seva situació, pel seu entorn, per tot plegat, no ho ha tingut gens fàcil. És d'aquells casos de futbolista, de família humil, molt treballadora, d'un barri molt treballador i obrer com és el Poblenou, sovint, massa sovint, potser un pèl oblidat a aquest barri pel que fa a la resta de la ciutat, segurament pel fet de que, com li passa també a Torre-romeu, estan a l'altre costat del riu, i a vegades ens en oblidem que hi ha més ciutat a l'altre costat del Ripoll, però bé, un jugador d'aquests que s'ha forjat, com diem, amb situació gens còmoda, que mica en mica ha anat fent feina, que mica en mica ha anat fent treball, que la temporada passada va tenir un protagonisme important dintre d'aquest juvenil del Sabadell que va assolir l'ascens a la divisió d'honor amb el Miqui Lladó a la banqueta, i que ara li arriba aquest punt de premi, o aquest premi en majúscules, que és no només la de l'estrena, la del debut a segona divisió A, més en un camp mític també, com el del Rayo Vallecano, sinó també amb aquesta renovació. A l'espera una mica de quin serà el seu futur, també ho
sí,
hem de dir, Pau?
Ara en parlarem, sí. El futur de David Astals, ho dèiem al principi, perquè ningú llenci campanes al vol i perquè ningú es pensi que David Astals, bé, ara diré una borrada, però, o no tan borrada, però que algú es pensi que pot sortir de titular ja contra el Mallorca, els plans del club no anirien precisament en aquest sentit. Evidentment, si pot ser un jugador que tingui un creixement a la plantilla i una evolució amb Antonio Hidalgo i se li puguin anar donant oportunitats, millor que millor, però que ningú es torni boig al voltant de David Astals.
Sí, per això, perquè hem de recordar, i crec que ho hem dit ja alguna vegada aquí a Ràdio Sabadell amb el que portem de temporada, que la idea que tenia el club, i dic que en aquest temps pretèrit, com a mínim que tenia el club, no sé si la continua tenint al 100% o no, era que David Astal sortís cedit aquesta temporada. De fet, i ho vam veure l'últim amistós al CAR de Sant Cugat davant l'Andorra, la presència del Pepe Delgado, del director esportiu de l'Associació Esportiva Prat, no era casual. En un principi, el futur immediat de David Astal semblava dirigit, o sembla dirigit, a anar a reforçar el conjunt potablava aquesta temporada, en aquesta segona divisió B Frankenstein, aquesta categoria Frankenstein que va dir Esteve Calzada. Aquest era el futur que tenia David Astals. També és cert que no seria la primera vegada, Pau, i no ho dic només per la renovació, i més sí per l'estrena, pel debut, que per la situació, les circumstàncies, si el Sabadell no s'acaba de reforçar com desitja, al final es decideix que David Astals s'ha de quedar o es queda aquesta temporada amb el primer equip arlequinat, i que les mateixes circumstàncies el fan convertir-se en un jugador que en un principi no havia d'entrar en uns plans inicials pel cos tècnic, o hi havia una altra idea des del club per la seva progressió, però que acaba sent un jugador important dintre d'un equip. Per tant, els propers dies, abans no es tanqui el mercat de fitxatges, ha entrat el mes d'octubre, hauran de ser determinants i decisius per saber si David Estals, un cop renovat, amb dues temporades més per endavant, és a dir, aquesta i dos anys més, acaba sent jugador de la plantilla arlequinada per aquesta temporada, o si l'acabem veient, això, agafant hores de vol, minuts, rodatge en el futbol amateur, en el seu primer any amateur, no oblidem aquest detall, en un equip com el Prat, que ja li agrada això de foguejar gent jove.
Amb moltes cares conegudes, i després em servirà a la perfecció aquest aspecte per tancar el cercle amb Sergio Montero, a qui saludarem més endavant aquí al programa d'avui. Anem a escoltar David Estals, perquè hem parlat amb ell fa tot just una estoneta, i confirmant-nos d'entrada, Sergi, que aquesta renovació no és fruit d'un debut anecdòtic o no anecdòtic contra el Rayo Vallecano. És una operació que s'estava forjant des de feia setmanes, només faltava allò plasmar-ho amb la signatura, i el club ha decidit fer oficial la renovació de David Estals avui.
No, ya estaba pactada, ya estaba hablada, solo faltaba la firma, pero ya estaba hablada. Tanto yo como el club, pues queremos seguir creciendo y seguir aquí en el club, y que de aquí a un tiempo poder ser importante y seguir aquí en el club.
Jo crec, Sergi, que és una fórmula que el Sabadell començarà a explorar en el futur d'una forma més continuada, no? Perquè al final la pròpia estructura que té ara organitzada el Sabadell, no? amb el juvenil a divisió d'honor, però després aquells jugadors que surten de juvenils, que han d'anar un segon a catalana al Sabadell B, clar, és una categoria per la qualitat d'Estals que se li queda evidentment molt curta. Ja va jugar la temporada passada algun partit, també amb el conjunt de Bernat Mosquera, però sí que és cert que falta allò, una categoria intermitja, i s'exploraran moltes vies de sessions, no només ara amb Estal, sinó també en el futur.
És que sí, ja la temporada passada parlàvem, Pau, que era difícil, més enllà de lo malament que li anessin les coses esportivament parlant al filial, a segona catalana, però que ja era difícil fer el salt de segona catalana a segona B, imagina't amb l'ascens a segona divisió A. Estem veient molta gent jove a les ordres d'Antonio Hidalgo, a les convocatòries, per necessitat, també perquè les convocatòries, al ser de 23, amplien aquest ventall. Hem vist a Froy, hem vist a Gausacs, hem vist a Pere Pons, hem vist el propi Estals, hem vist a Xavi.
Xavi Riach, sí.
Estem veient una sèrie de jugadors que últimament no només formen part de l'equip a l'hora dels entrenaments, a l'hora de la pretemporada, sinó també de les convocatòries, o han estat en partits de pretemporada i ho han estat en aquesta primera jornada a la Lliga Smartbank. I com dius, quan torni tot, que tant de bo torni ràpid, ja en parlarem de les lesions d'aquí una estona, però quan torni tot a la relativa normalitat, si és que arribem a tenir-la amb la recuperació de tots els jugadors que estan tocats, segurament el protagonisme d'aquests jugadors joves serà minso o serà inferior. Per tant, sí que s'ha de buscar la manera que no es quedin sense jugar, que no sigui un any en blanc a l'espera de tenir minuts, i no sé, i aquí sí que entren més dubtes, a mi també m'entren més dubtes, si la segona catalana, més enllà del fet de jugar, és un bon espai en el qual foguejar jugadors que després en algun moment potser els has d'anar a rescatar. Bé, és un equilibri difícil, perquè sí, també si els cedeixes a un club que no és el teu, per tant, que deixen d'estar, entre cometes, vinculats a tu com a mínim fins que s'obre el mercat, poso l'exemple, si David Estal se'n va al Prat finalment, no seria fins al desembre-gener, en el millor dels casos, que podria tornar al centre d'esports Sabadell. Per tant, és complicat, però sí que és cert que els joves hauran de tenir aquesta sortida i que pot ser una fórmula bona, la de trobar sessions amb equips propers i equips que saps que poden treballar bé. El fet de que estigui el PP, que va ser home de confiança, i que és home de confiança, de Miguel Álvarez a la seva etapa amb el centre d'esports Sabadell, un coneixedor del futbol català com n'hi ha pocs, crec que ajuda i molt a que hi hagi la confiança per part del Sabadell. Jo la tindria, de que David Estals, si no pot estar amb tu, si ha d'anar a algun lloc, el Prat és una molt bona plaça.
Bon ull, sens dubte, el que té Pepe Delgado, també l'hem tingut aquí de comentarista al Sabadell, en joc de Ràdio Sabadell, i bona plaça per poder foguejar també els jugadors. De fet, en tenim alguns ara, ho explicarem també, exarlequinats allà com Diego Garzón, com el cas d'Adri Díaz, com el cas de Sergio Montero, Xavi Civil, bé, Pepe Delgado, bon coneixedor també del mercat arlequinat. Parlant precisament, David Estals, d'això, de la cessió com la més que possible solució.
Esos temas lo lleva el representante, algo, sí, algo hay hablado, pero aún no sé nada. Yo estoy centrado aquí y a ver. Mi ilusión sería quedarme, la verdad, y estar aquí con el club que llevo tantos años y con estos jugadores, que la verdad que se aprende mucho y me gustaría quedarme, pero eso ya es tema del representante y a ver.
Doncs a veure què passa, com diem, en les properes setmanes amb David Estals. Sergi, si més no, també bones notícies. La confiança, no?, que li va donar Antonio Hidalgo, no és fàcil tampoc per un entrenador dir aposto per un noi. En el minut 83 de partit, quan el partit anava 1-1, recordem, no estava perdent el Centre d'Esports Sabadell, va decidir donar-li l'alternativa. Per tant, aquí s'han de tenir ben posats també, parlant de forma planera, en el cap i en els esquemes d'Antoni Hidalgo.
Sí, perquè després va acabar malament la història, però en aquell moment, com dius, no va ser un canvi a la desesperada de dir, bé, ja me la jugo, miro cap enrere, qui puc treure, que surti el que tinc. No, és aquest punt de confiança de dir, sé que aquest nano té aquest punt d'atreviment, té aquesta manera de jugar i de ser tan, tan vertical, tan desbordador quan té la pilota, i de fet, d'una acció de Murri, va estar a punt de treure petroli. Gràcies a una pressió seva va haver-hi un error de Miguel Morro, del porter del Rayo, que a punt en va estar Josu Ozcoidi d'aprofitar quan tots dos acaben d'entrar al terreny de joc, tant Josu com David Estals. Malauradament no va acabar sent l'1-2, però bé, és aquest punt d'atreviment que també ha d'existir.
Hauria estat molt maco,
imagina't.
Una acció, no sé si dir assistent, perquè clar, és una errada del porter,
forçada.
Sí, una acció forçada per David Estals, que podria haver significat l'1-2 a Vallecas. Parlant precisament també David Estals, per últim, de què li va passar pel cap en el moment que Antonio Hidalgo li va dir, escolta, vesteix-te de curt, que et toca sortir. Això d'una banda, i d'entrada també com va viure aquella jugada que gairebé acaba amb el gol de Josu Ozcoidi.
Tranquilo estaba, pero ilusión y que había el trabajo de tanto tiempo que había servido para algo. Bueno, el entrenador siempre lo dice, trabajo y no dejar de creer y siempre creer. Y escuchar desde la banda, sigue, presioné al portero y pues casi acaba en gol.
Gairebé acaba en gol, així va veure l'acció. David Estals, amb un dels secrets també, Sergi, i secrets i no secrets, perquè sabem que Hidalgo als entrenaments és un home intens, i se li va quedar gravat aquest missatge, David Estals, de treball i més treball, i córrer i pressionar, i vinga, som-hi a mossegar la pilota.
No crec que sigui la primera vegada que ho sent, però sí que la primera vegada que ho ha d'escoltar abans d'entrar en un terreny de joc a segona divisió A i al futbol professional. Per tant, com dius, marcada la casa d'Antoni Hidalgo, però estic segur que no és la primera vegada que un entrenador li demana a David Estals precisament part d'això, més enllà de la qualitat que després té a l'hora d'encarar cap a la porteria rival.
Et quedes per aquí?
Oh, i tant.
Anem a escoltar i anem a saludar també un home que coneix a la perfecció David Estals. I el coneix a la perfecció perquè bàsicament era el seu entrenador la temporada passada a Lliga Nacional, al Juvenil A, i després també comentarem moltes novetats i notícies al voltant del Juvenil A, que ha conegut el calendari i els subgrups d'aquesta temporada a Divisió d'Honor. Miqui Lladó, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, bona tarda, molt bé.
Suposo que content per la part que et toca, no?, pel debut del David a segona divisió.
Sí, petita, perquè al final té 18 anys i vam compartir-ne un, però sí, molt content, sens dubte.
Al final vam veure uns minuts, ara ho dèiem, molt intensos, no?, del David Estals. Com és ell com a futbolista? Com ens hauríem d'acostumar a veure'l si finalment, com hem dit, com hem explicat, es decideix que la millor solució és que segueixi aquí a Sabadell?
Bueno, jo crec que això és una bona pregunta i és un bon exemple. Ell com a futbolista és com a persona, no? Al final té molt poca por a ser partícip del joc, li agrada molt jugar a futbol, jo crec que s'ho pren com un joc i això doncs és una virtut perquè té qualitat i la pot ensenyar sense pensar en les conseqüències que pugui tenir a vegades doncs, no ser estrictament acadèmic jugant, no? I jo crec que és un dels seus punts forts, sens dubte.
Tu creus que en aquell moment ell allò estava despreocupat fins i tot per aquest debut de segona divisió quan estava a punt d'entrar al terreny de joc?
Bueno, jo l'he vist durant un any i conec una mica les seves cares, no? Al final sempre aprens a identificar les cares dels seus jugadors i quan va sortir, doncs sí que, pobre, fotia una cara d'aquestes d'aquesta experiència que m'està passant és molt diferent, però jo crec que al minut ja va entendre que era futbol i que s'havia de jugar i que estava al camp per sumar i la veritat és que ho va fer molt bé.
L'any passat, Miqui, de fet va ser un any, vaja, espectacular pel juvenil del Centre d'Esport Sabadell, una lliga immaculada a Lliga Nacional. Va ser un èxit col·lectiu on molts jugadors hi van participar, però ell va tenir també un paper clau, no?, en aquest engranatge.
Sí, al final va ser un treball, evidentment, de tots els jugadors. El Xino era una peça important perquè, doncs, bueno, el que ens permetia fer i el que ens donava per tal de controlar els partits era diferencial i el que sempre hem lluat i el que sempre ens ha agradat va ser la seva capacitat de, tot i ser un jugador diferencial a la Lliga Nacional Juvenil, estar el dia a dia doncs, bueno, treballant i amb la intensitat que requereix estar als entrenaments i sempre predisposat, que això és molt important.
L'altre dia no només teníem David Estals a la convocatòria, hi havia quatre jugadors que estaran a les teves ordres i han estat també aquesta... suposo que has començat a treballar amb ells també aquesta temporada, com són Xadi Riat, Gabri Gausacs, Albert Ramis i Pere Pons. Per tot plegat, imagino, i vaig en la línia del d'abans, no? Satisfacció també per veure que s'aposta, no?, pels jugadors que també estaran en aquesta temporada al juvenil A.
Sí, a veure, això és un context i un escenari molt particular que està vivent el Sabadell doncs durant la passada temporada i aquesta, que ens permet, afortunadament, doncs el futbol base tenir les portes obertes al primer equip, sigui en forma d'entrenaments principalment i puntualment en forma de convocatòries, i això ajuda moltíssim perquè crea una escala doncs real, no? encara que doncs, bueno, sigui a vegades difícil d'arribar-hi finalment, però tenir les portes obertes d'un primer equip i tu com a jugador poder vivenciar aquesta experiència, doncs crea cert sentit, no?, el missatge que s'intenta transmetre del futbol base, crea molta més ambició pels jugadors que hi formen part i al final fa que tothom vagi endavant amb més força.
I fins i tot ser un projecte també més atractiu, no?, a l'hora de buscar gent de fora.
Sí, probablement. Al final és un balanç entre el que puguem produir nosaltres com a futbol base, també, no?, sota les ordres d'en Jaume, i el que necessiti el primer equip en quant a jugadors nostres. Ja et dic, al final tampoc cal sobredimensionar els fets, perquè el primer equip està a segona divisió A i evidentment doncs els passos per arribar-hi són sovint més llargs del que podrien estar sent ara, però mentre les portes estiguin obertes nosaltres ho hem d'acceptar i hem de preparar els jugadors el millor que puguem.
Per cert, Miqui, si els tornem a veure a Mallorca, a la convocatòria, perquè ho explicarem després, l'equip no guanya, el primer equip no guanya per disgustos pel que fa a lesions, què ens pots dir, allò, quatre pinzellades breus d'aquests jugadors, no?, que vam veure l'altre dia a la convocatòria?
Bueno, a veure, en Xavi és un jugador que ve del futbol formatiu del Barça, que ha estat educat, evidentment, doncs en tot el que suposa el joc posicional, que és un jugador que té molta sortida de pilota, també té un físic important per l'edat que té i li permetrà eventualment no patir tant o que no hi hagi tanta diferència contra els contrincants de la categoria. Albert Ramis doncs és un nano que encara li queda molt camí per endavant, però té molta qualitat, l'utilitzem d'extrem, un jugador que s'associa bé amb els companys i que té projecció. Pere Pons, potser d'aquests que han anat amb aquest grup ara al juvenil A, és una mica el jugador, doncs podríem dir, amb més experiència, perquè ja va estar competint l'any passat a Divisió d'Honor sent de segon any. Seria un perfil potser de jugador al mig camp, més de contenció, més de balanç, més de no intentar tenir pèrdues i de donar estructura. I en Gabri, doncs, bueno, l'any passat ja els números parlaven per si sols, va jugar els 24 partits que vam tenir de Lliga Nacional, va ser el jugador que va acumular tots els minuts. Des del meu punt de vista personal, crec que és un jugador que li esperen bones coses per endavant, però ja et dic, el missatge també a traslladar és: estan molt bé aquestes experiències, són molt positives per tothom, però després han de tenir la capacitat d'aquests jugadors de tornar al context que estaran, que el context que estaran és el de Divisió d'Honor, i de forjar-se en aquest context per si en un futur els necessiten, doncs estar preparats.
Sens dubte, jugadors que han de ser molt importants aquesta temporada a Divisió d'Honor, i em serveix també això per parlar també de com van les coses, per preguntar-te com van les coses en aquesta preparació, en aquesta pretemporada atípica. L'altre dia aquest amistós contra el juvenil A de l'Europa, 1-0, com van les coses?
Bé, la veritat és que estem contents, hem acabat just la quarta setmana, comencem, ahir dilluns vam començar el primer dia de la cinquena setmana, ens en queden 6 encara fins al debut de Lliga, és a dir, al final farem una pretemporada de 10 setmanes, que és molt, però el ser un equip nou era necessari i aquest temps junts ens anirà molt bé, i de moment les sensacions són bones. L'equip està responent a la manera que tenim d'entendre el joc i a la manera que tenim de proposar. L'equip va fer una bona primera part a l'Europa, al final és acabada d'establir comportaments, de definir els processos, de moure's endavant i de que tothom estigui el màxim endollat possible perquè tothom es senti partícip, no?, d'aquest juvenil i tothom tingui l'ambició, al final, com dèiem abans, de seguir progressant en les seves carreres.
I ho remato amb el calendari, que ahir va sortir per fi, 1 de novembre contra el Olivar. No sé per on vols començar aquesta valoració, pel fet que feu molts viatges a l'Aragó durant la temporada, Huesca, Zaragoza, Estàdium Casablanca, Ebro, també teniu el Nàstic, el Lleida, el Jàbac, el Cerdanyola, o pel fet d'haver-vos estalviat també els cocos d'aquí de Catalunya, Barça, Espanyols i Cornellàs?
Bueno, a veure, sí que és cert, jo crec que sempre és important aportar una dosis de realisme, no? I a vegades el missatge sovint que escoltem és el de, bueno, és la Divisió d'Honor, tots els equips són difícils, això és obvi, però també és cert que el grup que ens ha tocat doncs queda lliure de rivals molt durs i de rivals que normalment no es pot ni treure cap punt en els 6 que t'hi enfrontes. Llavors, ahir ho hem comentat breument, perquè aquestes coses, òbviament, a tots els nivells, tant a futbol formatiu com a futbol professional, els jugadors ho comenten entre ells i treuen les seves pròpies conclusions, i abans de que es traguessin conclusions sense que hi hagués un guiatge per part nostra, doncs vam comentar una mica el grup que ens havia tocat, vam comentar quines podien ser les nostres possibilitats sense encara definir-les molt bé, perquè ens falta molta pretemporada, però vam reclamar màxim esforç i màxima ambició, perquè el primer equip està a segona divisió, perquè crec que hem definit un bloc bo de jugadors i perquè podem. I llavors, aprofitant la vinentesa de no tenir els equips més importants dins del grup, doncs jo crec que des d'ahir l'equip ha de començar a ser ambiciós, l'equip ha de ser humil, però també ha de saber que si es treballa dur i que si es vol, es poden fer coses interessants aquest any.
Doncs Miqui Lladó, tècnic del Sabadell juvenil, esperem que sí, que es puguin fer moltes coses importants aquest any i també seguir nodrint el primer equip de jugadors com David Estals. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada molt gran, gràcies.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Per comentar-ho breument, Sergi, que encara tenim per aquí, això que parlàvem ara amb el Miqui Lladó del calendari, fixa't amb el subgrup 3A, que té el Barça, l'Adam, el Cornellà, l'Espanyol, el Girona, i a part té viatges també a les Illes Balears, Mallorques, Atlético Villacarlos, Penya Raval... Clar, és que te'n lliures d'una bona aquí, eh?
A veure, no pots cantar victòria perquè
no.
Després igual et toquen la cara, eh? I a més tindràs el Zaragoza també aquí, però és cert que si t'ho diuen abans de començar que perdràs de vista aquests equips rivals a la primera fase, segurament ho haguessis signat. Té una contrapartida. que a nivell aficionat, home, ens perdrem la visita o la possibilitat de veure, com a mínim en aquesta primera fase, equips d'aquest potencial que sempre són atractius de veure a l'Olímpia. L'any passat ja vam tenir alguna pinzellada i estàvem una categoria per sota. Sí, ara ens tocarà conèixer potser una mica més a fons el futbol de Tarragona, Terres de Ponent i l'Aragó.
Sobretot l'Aragó.
Per veure com va el potencial d'aquests equips, com diem, sobretot jo crec que no sé com serà el potencial aquest any d'aquest juvenil A, però el Real Zaragoza, com a gran dominador també sí. de l'any passat, un dels atractius de veure'ls també aquí a casa.
Venia, no oblidem, de jugar la Youth League.
Sí, sí, per això dic.
L'equip blanquillo.
Va ser el gran dominador de la temporada passada, per tant, al tanto també, però sí que és cert que com a atractiu de nom la gent perdrà de vista, doncs això, Barça, Espanyols, Damm, Cornellà, que potser són els equips que més ens criden, no?
Me n'he deixat un altre, de les Illes Balears, el San Francisco. Per tant, són quatre viatges a les Illes Balears que t'estalvies en aquesta primera fase que, insistim, acabarà el 7 de març, si tot va bé, toquem fusta, del 2021. Després ja tindrem més temps per parlar, com diem, del juvenil del Centre d'Esports Sabadell. No ens desviem del tema de Vitastals. Perquè ho dèiem al principi, el seu cas guarda molts paral·lelismes amb un dels últims jugadors d'aquest Obrador Arlequinat, que també van deixar una bona petjada a Olímpia i que va tenir una breu oportunitat al primer equip, tot i que segurament en mereixia moltes més en certs moments de la temporada. També va entrar al club com a infantil, li deien el Chino, i fa un any i tres mesos va debutar a segona divisió, però en aquest cas amb la samarreta del Nàstic de Tarragona. Sergio Montero, ara futbolista del Prat, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara, bona tarda, Pau.
Bona tarda. Ara que parlem d'aquests debuts a segona divisió, suposo que ho guardes amb molta estima, no?, aquella última jornada contra el Lugo de fa dues temporades.
Sí, al final pues es un sueño debutar en la Liga Profesional y claro, siempre guardo, vino toda mi gente de Ripollet, mi familia, mis amigos y tengo un bonito recuerdo.
Per saber que, per ficar-nos en el cap d'un futbolista, no?, un que sent en aquell moment.
¿Cómo? No,
que un que pot sentir en aquell moment quan està a punt de jugar a segona divisió?
Bueno, la verdad que muchos nervios. Al final el equipo te intenta tranquilizar, el míster, los jugadores, pero te sientes de verdad futbolista. Te sientes que estás delante de 10.000, 12.000 personas y dices, ostras, esto sí es lo que quiero, estar siempre aquí.
Tu ets més gran que Estals, 4 anys més gran. No sé si tenies alguna referència seva amb l'Obrador, si havíeu coincidit o t'havien parlat d'ell.
Sí, justo esta temporada, al principio, antes de que pasara todo esto del COVID, me dijeron, un amigo me dijo, ostras, Sergio, hay un tal Chino, le llaman Chino a uno del juvenil A de Sabadell. Y digo, anda, ¿cómo va? Dice que sí, que lo he visto. Y pues a partir de ahí, pues fui siguiéndolo. Y sí, Chino, y que estaba en el juvenil, que ha subido a División de Honor, que encima ahora ha debutado con el primer equipo del Sabadell. Y sí, hace gracia, es casualidad, pero hace gracia, sí.
És que és molta casualitat, perquè al final ell entra també infantils, com dius, li diuen al Chino.
Ah, eso no lo sabía, sí.
Sí, extra, també va entrar infantils com tu, en aquest sentit. Clar, aún no sé si li entra enveja sana veient moments com aquest, tenint en compte que potser a tu se't van resistir una mica més aquestes oportunitats.
Bueno, sí, es fútbol y a veces no aciertas con la persona correcta, pero bueno, ahora en el momento sí que lo veía injusto, ¿no?, como lo veo ahora, pero bueno. Sé que es fútbol y que llegará más oportunidades que esto, como la que tuve y nada, que es envidia sana, como tú has dicho.
Al final semblava que aquell any que vas debutar en Lliga a casa, l'última jornada contra el Lleida, semblava que hi havia d'haver oportunitats, recordo al camp de l'Atlètic Balears, per exemple, semblava que no havíem d'esperar fins a la jornada 38, no?
Sí, al final tuve tantas convocatorias que pasaba la semana, yo decía, esta semana sí, pero bueno, se fue alargando la cosa hasta que la última jornada pude debutar.
Deixa'm preguntar-te també com va aquestes primeres setmanes d'aventura al Prat, després també de la teva etapa al Nàstic. Què et va fer decidir per l'oferta a Pota Blava?
Bueno, al final, mi intención era pisar la segunda B ya fuerte. Quería un equipo que me quisiera de verdad y tengo relación con Pepe Delgado, que es el director deportivo, que ya lleva mucho tiempo, que por cierto me hizo, cuando yo era juvenil en Sabadell, él con Miguel Álvarez me hicieron debutar en Copa, no sé si os acordáis.
Sí, en Copa Federación, ¿no?
Sí, en Copa Federación contra Elche, me parece que sí, pues. Y pues esto, este verano he estado hablando mucho con él y al final era una oferta que me convencía, que me llamó un equipo joven, humilde y bien, esta semana bien. Llevamos partidos de pretemporada, 3 o 4, y buenas sensaciones y nada, y a seguir.
Moltes cares conegudes, no? Per això que també t'hauràs trobat allà, de la teva època al Sabadell, Cravioto, Garzón, Adri Díaz...
Sí, sí, Adri Díaz, sí. También tengo gente de la Pobla, del Nàstic. Hay muchas caras conocidas, aparte de las que pues te has enfrentado durante este tiempo, que siempre te suenan.
Per cert, Sergio, d'aquest nou format de Lliga Segona B, controlat ja, us han explicat com funciona o com...
Sí, te digo la verdad, no. Nos lo han explicado, sí, pero es que, ostras, te miras el papelito de lado y es un follón. Pero bueno, a mí, sinceramente, me gusta todo el rollo este... De nuevo, de los playoffs al final, de tal. Al final, todos los partidos, si en una liga normal todos los partidos son finales, esta temporada en Segunda B es primordial ganar desde la primera jornada.
Clar,
més... I, pues, sí.
Anava a dir que precisament vosaltres heu de jugar tots els partits, totes aquestes finals, contra equips catalans. Per tant, la lliga és duríssima.
Sí, al final és lo que dicen, que és un grup difícil, de los que más difíciles siempre es el grupo 3, y aparte. Ahora que lo han dividido, pues el grupo catalán es... Pero bueno, es difícil, pero bonito. Bonito, hay grandes equipos y con ganas de empezar.
Doncs Sergio Montero, de Chino Montero a Chino Astals, que ens ha encantat també saber aquesta curiositat sobre tots dos que com diem, m'heu deixat petjar de l'obrador Arlequinat. Moltes gràcies per haver-nos atès uns minuts, una abraçada ben forta i tota la sort del món aquesta temporada al Prat.
Igualmente, Pau. Mucha suerte esta temporada en segunda división.
Que vagi molt bé.
Venga.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui dimarts 22 de setembre del 2020. 21 minuts llargs encara per arribar a les 3 de la tarda i encara tenim molta tela per tallar al Centre d'Esport Sabadell amb el Sergi Garcés perquè, a banda del capítol Estals, també tenim el dels lesionats. A les últimes hores hem sabut la lesió d'Edgar Hernández.
Sí, ahir aquesta confirmació per part del club. De fet, ho dèiem ahir aquí a l'Hotel Suís, que no s'havia fet encara oficial, però que apuntava que la cosa anava per 3-4 setmanes. Va ser al vespre que el club ho va acabar de denunciar, aquest trencament de muscular, també a la zona dels isquio. I un altre contratemps, en aquest cas. Ja teníem a Pedro Capó, Edgar Hernández, i deixem que hi sumem un més, Pau Vituri, el d'Aleix Coc. Malauradament, aquest, no sé quan trigarà el club en tenir ja tota la informació per poder-la facilitar, però definitivament no pinta gens bé la lesió de l'Aleix Coc.
No, de fet, ahir les primeres exploracions ens feien ser aquí fins i tot també molt optimistes, sí, sí. No? Des del club serà optimista ni que sigui allò amb la primera exploració, però explicàvem, per exemple, el cas de Fernando Pajarero, com va acabar l'any passat. Aquí s'ha d'esperar les proves, a que baixi la inflamació, i ho dèiem al principi, home, potser ens havíem fet il·lusions de... potser el tindrem al Visit Mallorca Estadi contra el Mallorca, no serà així, però tampoc és una lesió especialment greu.
No en quant a la durada, sí, potser en quant a les conseqüències a curt termini per la importància. No vull dir que Pedro Capó no ho sigui, no vull dir que Edgar no ho sigui, o no vull dir que altres companys no ho siguin, però és evident que, com dèiem ahir, estem parlant d'una de les peces troncals, estructurals d'aquest centre d'esport Sabadell.
Ara mateix, comunicat mèdic del club, les proves realitzades a l'Eix Coc indiquen que el central pateix una petita ruptura al bast extern de la cuixa esquerra. L'evolució del futbolista, el que diem sempre, marcarà la seva disponibilitat.
Posa-li 3 setmanes, Pau Vituri. Sent jo optimista, molt em temo que, a més, amb un calendari tan atapeït com el que té en aquest proper mes i mig el Sabadell, que ja en parlarem quan s'apropi, però que té molts dimecres de competició gairebé seguits, estem parlant de segur és baixa pel partit contra el Mallorca, segur que és baixa contra el partit de l'Espanyol, m'aventuro a dir que gairebé segur és baixa contra el Mirandés, i a partir d'aquí el Corcón, Albacete, per aquí anirà la cosa en el millor dels casos, i sempre pensant en positiu. Per tant, Edgar i Aleix gairebé poden anar de la mà en aquesta recuperació.
No seria una mala notícia que Aleix Coc estigués disponible ja pels partits de la Lliga del Centre d'Esport Sabadell. És una baixa molt sensible contra el Mallorca i l'Espanyol, no ho amagarem, no. Això, no cal amagar-ho, però sí que és cert que si Aleix Coc està contra el Mirandés, Mirandés és el següent, però contra el Corcón, millor que estigui contra el Corcón que no pas contra el Mallorca. Per tant, insistim, comunicat d'última hora al voltant de la lesió d'Aleix Coc, les proves realitzades indiquen que el central pateix una petita ruptura al bast extern de la cuixa esquerra, producte d'aquest cop que es va donar a l'inici de la segona meitat al central tarragoní. Això ens deixa un panorama per anar a Mallorca amb 3 baixes confirmades, 4 si li volem afegir la d'Àngel Martínez per sanció. El dubte a hores d'ara, i avui tampoc podem esclarir molta cosa perquè és el dia de festa, ens deixa un panorama pendents d'altres jugadors.
Sí, amb les bones notícies que s'haurien de confirmar tant de Boniquet com d'Aaron Rey, ja ho vam dir també ahir, la setmana passada van acabar entrenant amb el grup i tot ha d'apuntar que a partir de demà, quan tornin als entrenaments al CAR de Sant Cugat, que per cert és on treballarà l'equip tota aquesta setmana, el centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès, Boniquet i Aaron no haurien de tenir problemes per treballar amb el grup i, per tant, per estar disponibles a les ordres d'Antoni Hidalgo. El dubte més important ara mateix, perquè tot apunta que potser arriba un pèl justet, és el del recent estrenat pare de l'àrea Cuevas, per tant, l'Adri Cuevas, que potser va un pèl més justet. Un panorama complicat el que se li presenta al Sabadell, i amb aquest punt d'urgència, Pau, d'incorporar peces a curt termini.
Sí, perquè al final em poso en la situació d'aquests noms que parlàvem. Home, si són Xavi Boniquet i Aaron Rey, millor que millor. Però clar, al final, si no hi és Xavi Boniquet, l'altre dia van jugar Iker Undabarrena i Antonio Romero, el pivot. Si Aaron Rey no hi és, l'altre dia van jugar Ever Pena i Juan Hernández, més Néstor Querol a la segona meitat. Per tant, crec que les urgències principals ens venen al darrere, perquè ara mateix el Sabadell té 3 centrals només disponibles, i un d'ells és, com diem, Jesús Olmo, que encara no està ni molt menys al 100%. Això podria, pregunta del milió, això podria fer accelerar aquesta setmana alguna operació al centre d'esport Sabadell, a la direcció esportiva?
Doncs podria. De fet, és la intenció, no? En tot cas, és la intenció que té el club. El que passa que la situació potser va més lenta del que desitjaria el Sabadell. També ho hem dit a les últimes hores, Pau. La idea de fitxar un central ja venia abans de la lesió de Pedro Capó. El fet que es lesionés Pedro Capó va accelerar ja el ritme, i evidentíssimament la confirmació de la lesió de l'Aleix Coc encara li ha posat un plus d'acceleració i de velocitat. Han començat a sortir noms. Aquest matí mateix els companys del Desmarque parlaven d'Enrique Clemente, un tros de jugador jove que està al Real Zaragoza, per si algú no l'ubica, internacional en categories inferiors i amb la selecció espanyola. Potser amb el hàndicap de que és car, perquè si el Sabadell s'ha de fer càrrec de la seva fitxa, no és barat portar aquest nano, perquè té molt de recorregut i molt de futur. I el que podem dir d'aquest nom és que està a la llista de futuribles del Sabadell, però molt verd encara per fer. O sigui, no seria, a no ser que canviï molt l'escenari, una operació immediata. Veurem si aquesta urgència, necessitat, fa que tot plegat s'acceleri. Però és cert que és un dels noms que està damunt la taula i dels que hem pogut veure al llarg del dia d'avui.
A mi, per una qüestió fins i tot de vincle, veig molts partits del Real Zaragoza. Em sorprèn que el Real Zaragoza es vulgui desprendre d'aquest jugador, que ha estat internacional, com deies, amb la Sub-21, que és esquerrà. És matís important. El Sabadell buscava un central esquerrà precisament per ser el recanvi de Grego Sierra, que la temporada passada va ser dels jugadors que més va jugar al Zaragoza en aquesta línia defensiva, també criticada durant bona part de la temporada, amb jugadors com el Pitxo Atienza, un dels clàssics de la segona divisió, i és un jugador amb molt bona sortida de pilota. Quan la temporada passada, quan el Zaragoza havia de construir des del darrere, la sortida de pilota acostumava a ser pel cantó d'Enrique Clemente. Però, com diem, d'aquí a que es faci realitat, i evidentment també és un jugador que ha de tenir moltes i moltes nòvies al darrere. Aquí escoltem avui del Centre d'Esport Sabadell per rematar-ho.
Doncs mira, dues pinzellades molt ràpides. Juan Hernández, que va parlar amb els companys de Catalunya Ràdio, avui en dia de descans, anem a aprofitar per recordar una miqueta alguna de les perles que va deixar en aquest cas el jugador murcià, protagonista a Vallecas, amb el primer gol de la temporada, primer gol oficial d'aquest Sabadell 2020-2021 davant el Rayo Vallecano. La primera, precisament, d'aquest tema que estem parlant ara, dels reforços. Els necessita l'equip, no els necessita, pateixen, no pateixen, els neguiteja, no els neguiteja. Escoltem el de Lorca.
Nosotros, en verdad, los jugadores no pensamos en quién pueda venir o no venir, ¿no? Nosotros somos los que entrenamos todos los días y somos los que estamos. Ya no depende de nosotros.
Doncs, evidentment, aquí deixant també, passant la patata calenta a la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell, que, com diem, Sergi, aquesta setmana... Bé, ja no, aquesta setmana... Ja és una qüestió també de les lesions. És que al final estem a 22 de setembre, per tant, queden 14 dies, si mal comptats, dues setmanes mal comptades, per tancar el mercat de fitxatges. I el Sabadell, com diem, ha de fer, molt probablement, dues incorporacions i veurem si alguna més o no.
Apunta a dues, sobretot perquè el límit salarial tampoc et deixarà molt marge, no sé que et siguin autèntiques gangues les que t'acabin caient, però apunta a dues segures.
Una al davant i una al darrere.
Exacte, una referència al davant per complementar a Edgar, més enllà que estigui lesionat o no, i a Guru, i a Gorka Gurseta, i una al darrere, que insistim, ja venia abans de tots aquests contratemps, però que els dos contratemps seguits, relativament greus, no vull posar alarmisme ni més grugó de la que toca, però les dues lesions de Pedro Capó i d'Aleix Coc accelera tot plegat. Mallorca, amb reforços o sense reforços? Com serà aquest partit? Com arriba aquest enfrontament i aquesta complicació de calendari inicial que ha tingut el Sabadell? Es va estalviar a jugar contra l'Almeria, que és un altre dels gallets, però Rayo, Mallorca i Espanyol, així, d'entrada i en fred, perquè no et doni temps gairebé ni a rumiar-ho. Doncs bé, parlant una miqueta d'aquest rival també, el jugador murcià.
La verdad que nos toca un inicio complicado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que en esta categoría ningún rival es fácil y ninguno te va a poner las cosas fáciles.
Ahir ho deia el Tribuna Preferent i no em vull fer reiteratiu en el gafe, però el Mallorca porta 0 gols en les dues primeres jornades.
Bé, són números, al final són números, poques referències perquè estem parlant només de 180 minuts, no pots treure moltes conclusions d'això.
A veure, ha jugat contra el Rayo i l'Espanyol.
Correcte,
que serien...
però aquí és on anava ara la reflexió, de dir, és cert que tu has tingut un inici de temporada complicat o estàs tenint un inici de temporada complicat en el sentit que són equips dels teòricament grans amb els quals t'estàs veient les cares de principi, però clar, és que l'inici del Mallorca no ha estat molt més fàcil. Primer reps el Rayo al Visit Mallorca, al teu estadi, a Somoix, i després et toca anar al camp de l'Espanyol, que venia de golejar o de guanyar de manera contundent l'Albacete, i en canvi també, per mirar-ho des del capítol positiu dels vermellones, dels mallorquins, Pau, no van encaixar contra l'Espanyol,
no.
Que té un potencial al davant que fa fredar.
Poca cosa va generar l'Espanyol, de fet, contra el Mallorca.
Va ser taules, mai millor dit, a poca cosa, per dir-ho així, de mig camant endavant.
Bé, doncs aquí el diumenge a les 4 de la tarda ens centrarem també molt aquí a l'Hotel Suís, en aquest Mallorca-Sabadell de, com diem, insistim, diumenge a les 4, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc, i esperant també horaris del partit contra l'Espanyol d'aquí 15 dies, però veient precedents d'aquest cap de setmana, sembla que la cosa pugui anar també per llarg. Sergi Garcés, gràcies, ens escoltem.
Fins ara.
Anem a publicitat i ho rematem tot en futbol sala avui.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de ferro feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últims 10 minuts de programa a l'Hotel Suís d'avui dimarts 22 de setembre. Hem de parlar, com us dèiem abans, de futbol sala, perquè aquesta segona divisió B, on un any més hi tindrem el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia, no comença fins d'aquí a un mes pràcticament mal comptat, el cap de setmana del 25 d'octubre. Però com a mínim ja tenim format de competició i, el més important, el calendari que acaba de sortir. Publicat fa tot just uns minuts, avui és un Hotel Suís d'últimes hores. Sergi Parc, què tal?
Bona tarda, Pau.
Et tenim aquí també en primícia perquè ens expliquis aquest calendari que d'entrada, deixa'm dir que potser és una mica descafeinat perquè ja ens van posar les mans al cap quan la Federació Espanyola, en una decisió horrible, va separar el Club Natació Sabadell i el Futsal Pia en grups diferents.
Sí, no tindrem derbi com a mínim en aquesta primera fase perquè, com dius, han separat els dos equips en diferents subgrups perquè sí, a la segona B de futbol sala, Pau, també tindrem dues fases de competició, subgrups, i en aquest cas, atenció, els punts que aconsegueixis en aquesta primera fase els arrossegues cap a la segona. La Pia està emmarcada en el subgrup 3A i començarà la lliga a la pista del Gasifred Atlético d'Eivissa, mentre que el Club Natació Sabadell està emparellat en el grup 3B a Salou, perdó, en el grup 3B, i començarà jugant a Salou. El club Pau ha estat emparellat en aquest subgrup juntament amb els equips valencians, el Segorbe i el Mardenia, mentre que la Pia li ha tocat als Balears, al Gasifred Atlético precisament, i al Calvià, per tant, aquesta sort repartida.
Sí, probablement si li preguntes a un club de segona B de futbol sala, et diria que prefereix estalviar més els bitllets d'avió a les Illes Balears que no pas a aquest duel contra els valencians, però així ha quedat repartida la cosa. Tenim valoracions, oi?
Tenim valoracions. Per exemple, del Josep Maria Martínez, el porter del Club Natació Sabadell, procedent de la Pia, que diu que no li acaba de convèncer aquest nou format i que hagués preferit tenir derbi d'entrada.
A mi no m'acaba de convèncer aquest nou format que han tret, però bueno, s'ha d'acceptar amb tota la situació aquesta que tenim, que una mica rotllo, però s'ha d'acceptar i sí, una mica trist perquè m'agradaria haver coincidit amb els meus excompanys de la Pia i sempre un derbi a Sabadell és maco trobar-te. Però bueno, ha tocat així i ens haurem d'adaptar.
Recordem, Sergi, que el fitxatge de Pepe Font pel club potser va ser el més mediàtic, el que va causar més ressò per la seva figura, per venir, per procedir de la Pia, però no va ser l'únic que va fer aquest camí del carrer Garcilaso fins a Cal Balsac.
No, i a més, Pepe Font i Josep Maria Martínez han seguit una mica el mateix camí que va fer el tècnic Borja Burgos l'any passat. A més, Josep Maria Martínez i Burgos ja van coincidir abans, no només a la Pia, sinó també al Castellà prèviament. Quin pes ha tingut Burgos perquè el porter finalment hagi decidit fitxar a Cal Balsac?
Bastant, la veritat és que ha tingut tot el pes del fitxatge, perquè amb ell havia coincidit el futbol sala castellà, vaig coincidir a la Pia. Rei em va proposar l'oferta i vaig veure el projecte que tenia entre mans i em va cridar molt l'atenció.
ens comentava Martínez Pau també que amb la Pia ha estat tot molt esportiu, que hi ha hagut comprensió, perquè al final, sí, hi ha rivalitat, però cadascú té les seves metes individuals.
El Club Natació Sabadell, per cert, que està de pretemporada ja des de fa uns dies i més d'un mes, de fet, que s'entrena en l'equip de Borja Burgos, ho comentava abans el Miqui Lladó, les circumstàncies són les que són, i aquests clubs de lligues més menors, però que també pertanyen a la Federació Espanyola, al final els estan sortint pretemporades de 2 mesos pràcticament, perquè no tenien constància de quan començarien. L'últim amistós aquest cap de setmana, i amb un regust una mica agradols, no?
Sí, derrota per 5-3 a la pista del Barcelona B, que al final és un equip de segona divisió, però és que el club se'n va anar al descans guanyant 1-3 i amb un final una mica polèmic va acabar el partit guanyant-lo als blaugrana. Martínez diu que les sensacions en tot cas són més que positives.
Jo vaig jugar a la segona i sí, la veritat és que les sensacions d'aquest dissabte quan jugava el Barça, molt bé, la veritat. Un partit molt competitiu, defensivament molt seriós, vam sortir, el resultat va ser negatiu per nosaltres, una mica polèmica al final, amb una acció de doble penal una mica polèmica dels àrbits, però les sensacions molt bones.
Doncs a l'espera que comenci aquesta Lliga, Pau, com deies, un mes mal comptat. Més amistosos aquest cap de setmana pel club. Dissabte, rebent el Bellsport l'Hospitalet, equip de segona B, però en aquest cas han marcat en l'altre subgrup, el de la Pia.
I una Escola Pia que també segueix amb la seva posada a punt. Aquest cap de setmana no va jugar amistós l'equip de Pedro Donoso, però avui sí que hi ha cita al carrer Garcilaso i avui tenim derbi.
Tenim derbi, amistós entre el Futsal Pia i el Grup Zarraona de tercera divisió. El Grup Zarraona, per cert, Pau, que començarà la Lliga d'aquí a menys de 15 dies perquè la tercera nacional, curiositats, sí que comença abans, el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, a diferència del que passa amb la segona B. Recordem que és una Escola Pia totalment canviada, o bastant canviada respecte als últims anys, i d'aquesta llista de renovats dels que sí continuen, el Cerdà o Carles Comadran, per exemple, no hi és Oriol Comadran. No hi és perquè la temporada passada va patir una lesió al maluc, que va ser el principal entrebanc perquè no pogués rendir al màxim. S'ha estat recuperant i el que farà ara, segons ens ha explicat, és anar al sènior B de la Pia.
Però la temporada, com el que ell diu, no vaig arribar a participar molt, veia que no està en el rendiment que a mi m'agradaria estar i això feia que no disfrutés al màxim. I al final, si estava en el primer equip dedicant les hores i l'esforç era per disfrutar i bueno, quan va acabar la temporada vaig decidir prendre'm un any de mirar-me la lesió, d'intentar recuperar-me i res, ja ha anat molt bé, m'ha sigut recuperant bé, no tinc gairebé dolor i arran d'això vaig decidir, doncs vaig parlar amb el Jordi, que és l'entrenador del sènior B, que el conec de fa molts anys, i a poc estic entrenant allà.
El sènior B de la Pia, Pau, que està a primera catalana i ve amb bona dinàmica els últims anys. De fet, aquesta darrera temporada va tenir opcions de pujar si no hagués estat per la pandèmia que va aturar de cop la Lliga. Per tant, Comadran, que podrà gaudir d'un equip també competitiu, però alhora també admet que també és moment de donar pas als joves al primer equip.
Sincerament, tampoc m'ho he plantejat a llarg termini de què fer, però sí que crec que és una oportunitat, el primer, per tornar a disfrutar jo, de sentir-me que estic al nivell i que puc rendir, i l'altre, que crec que és una oportunitat també per donar pas als joves de la casa, que portem molts anys en el mateix bloc al primer equip. L'últim any va ser complicat perquè ja veiem una mica que faltava aquesta xispa que sempre ens havia caracteritzat, i ho veig com també de donar pas.
6 fitxatges ha fet la Pia aquest estiu, 4 han pujat, de fet, de la base: Ignasi González, Xavi Saus, Leni Ramos i Arnau Graell, i els altres dos són Isaac Viñuela, del juvenil del club, i Daniel Loinaz, del Ripollet. I Comadran diu que pel que ha vist, de moment, prometen i molt.
El club aquest any ha fet una aposta important per apostar amb gent de la casa, tot i que no tinguem el juvenil la categoria que ens agradaria o la base on situada on ens agradaria, però crec que s'està treballant bé. I veient els entrenadors jugar, crec que sorprendrà més d'un al nivell de juvenils que tenim en el primer equip, que de fet són juvenils encara no són sèniors i m'estan agradant molt, si et soc sincer.
Doncs bones sensacions les que té Oriol Comadran respecte a la nova fornada que surt del carrer Garcilaso i que ha de començar també aquesta renovació generacional dels últims anys al Futsal Pia. No tenim res més sobre la taula, no, Sergi?
Res més sobre la taula. Recordem horari, 9:45, aquest Futsal Pia Grups Arraona.
Doncs avui hi ha futbol sala al carrer Garcilaso, això sí, a porta tancada, i el partit, si no vaig errat, crec que es pot seguir per... Ara potser em tiro a la piscina, però crec que el fan en streaming a alguna de les xarxes socials del Futsal Pia. Que vagi molt bé, Sergi.
Fins ara, Pau.
I molt ràpidament, demà aquí a l'Hotel Suís començarem a parlar ja d'aquest Mallorca-Sabadell de diumenge a les 4 amb protagonistes del Centre d'Esport Sabadell a la roda de premsa. Passarem per les Illes també per saludar Pol Roger i Julián Robles, dos ex-arlequinats han passat també al Mallorca, algun d'ells en present i tot. I també saludarem a Inara Ferrer, la portera del Club Natació Sabadell, exportera, ara a les files de l'Atlètic Barceloneta, perquè demà s'enfronten en partit de Copa Catalunya. Res més, ho deixem aquí. Una salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, i de servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Demà, a partir de les dues, més esports aquí a la 94.6 amb l'Hotel Suís, i el programa d'avui, com sempre, en uns minuts penjat i publicat a les xarxes socials. Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.